de setmana. Adéu-siau.
Són les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
Ramon Llull va ser un gran viatger. Diverses referències en les seves obres parlen d'estades en diferents i distants indrets de la Mediterrània i l'Orient Mitjà, que només sembla possible ubicar entre els anys 1279 i 1283, període en què la vida coetània no en dona notícies. En aquest viatge, el primer que hauria fet a Terra d'Infidels hauria anat des de Roma cap al nord de la península Itàlica vers l'imperi bizantí, cap a la Mar Negra, Geòrgia, Tartària, Jerusalem, Egipte, Etiòpia, Barbària, el regne de Granada i, finalment, a Perpinyà. Aquest magne viatge d'aquí anar dirigit a conèixer de primera mà la cultura i les característiques dels pobles que ell volia evangelitzar. Entre 1283 i 1285, Ramon Llull visqué a Perpinyà. Primer, després, sobretot, va viure també a Montpeller, dedicat a escriure, entre altres coses, el Blanquerna. El 1287 és a Roma on volia exposar al Sant Pare Honori IV els seus plans missionals i promoure la creació de més col·legis a l'estil del de Miramar, però el papa acabava de morir.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls y cuida'ls.
La veu dels animals i la natura, un espai produït i dirigit per ONG ATA.
Bon vespre, comencem com cada divendres la veu dels animals i de la natura. Iniciarem el programa fent un repàs a les notícies més destacades de la setmana i a continuació la nostra companya Blanca Aranyó ens presentarà la Galeria de l'Expert, un espai de càpsules informatives amb preguntes i resposta de la mà d'especialistes. Avui a l'espai de l'entrevista tindrem amb nosaltres la presidenta Greenpeace Espanya, Sol Solà. Ho farem amb la companyia de la Carme Méndez, d'en Manel Casas i la Neus Aragonès. Tot seguit escoltarem el bloc musical d'en Manel Casas i un fragment de l'encíclica Laudat Si del Papa Francesc. Tot a punt, doncs, per començar amb la veu de qui us parla, Arantxa Fernández i Jordi Carretero al control tècnic.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar?
El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Ja s'entra a presó per maltractament animal. La primera jornada sobre protecció animal s'ha celebrat el dimarts 12 d'aquesta setmana a Madrid, organitzada pel Centre d'Estudis Jurídics del Ministeri de Justícia del Govern espanyol. El ministre de Justícia en funcions, Rafael Català, va ser l'encarregat d'obrir la jornada. Va assegurar que el nou redactat de l'article 337 del Codi Penal sobre protecció animal s'està aplicant amb fermesa i que el maltractament als animals de companyia ja no es queda en un senzill retret social. La reforma que va entrar en vigor el juliol del 2015 preveu penes amb l'ingrés a presó de fins a 18 mesos si es causa la mort de l'animal, com ja ha succeït a Mallorca i Granada. La jornada va comptar també amb la presència del fiscal de Medi Ambient i Urbanisme, la participació d'advocats, penalistes especialitzats en maltractament, veterinaris, representants de protectores, centres d'acollida d'animals de companyia, periodistes i membres de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil. ONG ADA va ser una de les entitats convidades a ser-hi present i va participar en les diferents sessions de treball que es van celebrar al llarg d'aquesta trobada. Castella-La Manxa vol posar-se al dia en la defensa dels animals. Aquesta setmana, l'entitat FEBA, la Federació Espanyola pel Benestar Animal, de què la ONG ADA és membre fundador, ha mantingut una reunió amb el conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Desenvolupament Rural de Castella-La Manxa, Francisco Martínez Arroyo, per reformar l'actual llei de protecció animal d'aquesta comunitat, que data del 1990. Amb aquesta trobada s'aconsegueix tornar a posar en marxa l'esborrany de llei que va quedar aturat el 2011, en el que FEBA ha estat promotora. El conseller, en roda de premsa, ha assegurat que la nova llei vol que sigui un referent nacional en la protecció dels animals, on es preveu que s'endureixin les sancions pel maltractament i es posi al dia tota la problemàtica animal. També ha fet una menció a la caça, activitat que defensa, però ha manifestat que no es pot tolerar el cruel maltractament a què són sotmesos els llebrers, també anomenats galgos, per part d'alguns caçadors. Dret a volar. Aquest és el nom de l'exposició itinerant d'ONG ADA que es pot veure de forma gratuïta fins al 31 de gener al Centre Cívic de Can Déu, al barri de les Corts de Barcelona. L'exposició està dedicada als ocells fringíl·lids, també coneguts com a ocells cantaires. Cada any, centenars de milers de fringíl·lids són capturats de la natura amb la finalitat d'engabiar-los i exhibir-los en els concursos de cant, aprofitant les escletxes de la directiva europea que prohibeix capturar ocells silvestres o salvatges. Aquest tipus de caça, anomenada silvestrisme, té conseqüències devastadores pel medi natural i per la supervivència dels propis ocells. S'estima que el 85% de fringíl·lids moren durant el procés de captura, manipulació i adaptació a la captivitat. Us convidem a tots a visitar-la. Més informació de com arribar-hi trucant a l'ADA al 902 197 600 o al centre de Can Déu al 93 410 1007. Corredor a les costes mediterrànies per protegir els cetacis. El Ministeri d'Agricultura i Medi Ambient espanyol ha iniciat la tramitació d'un pla per protegir el corredor de migració dels cetacis al Mediterrani al llarg de la costa valenciana, catalana i fins al Golf de Lleó. La finalitat és aconseguir que aquesta ruta de la fauna marina sigui declarada zona especialment protegida d'importància del Mediterrani per impedir que es portin a terme sondejos i prospeccions petrolieres en les seves aigües. La intenció de designar aquesta zona com a protegida va ser confirmada per la directora general de Sostenibilitat de la Costa i del Mar en una reunió celebrada el passat mes de desembre amb representants de la plataforma L'Aliança Mar Blava, que reuneix institucions, administracions i entitats de les Balears que s'oposen a les prospeccions petrolieres en aquesta zona. La iniciativa compta a més amb el suport de la Comissió Europea. Mataró es queda sense centre d'acollida. La Societat Protectora d'Animals de Mataró, l'ESPAM, rebutja frontalment la decisió presa per l'Ajuntament de Mataró de tancar el centre d'acollida d'aquesta població i, a més, lamenta les formes amb què s'ha pres la decisió. Sílvia Serra, directora del centre, considera que es tracta d'una decisió política i d'una manca de voluntat per continuar oferint aquest servei, que considera que ha estat valorat molt positivament per la ciutadania. Ahir dijous es va convocar una concentració recolzada per les associacions veïnals de Mataró i la pròpia ESPAM davant l'Ajuntament demanant tres coses: diàleg, acords i solucions. Tenim a la Sílvia al telèfon. Bon vespre, Sílvia.
Hola, bon vespre.
Després de la concentració d'ahir dijous, hi ha hagut alguna resposta?
No. Vam tenir... La concentració es va fer, però prèviament havíem tingut ja una reunió amb l'Ajuntament. I com que no va quedar res lligat ni per escrit, vam decidir seguir amb la concentració. Si l'Ajuntament, en el moment que va veure doncs tanta pressió mediàtica i pressió social, va ser quan es va acostar a nosaltres. I nosaltres ja teníem prevista la concentració i la vam seguir fent. La resposta després d'aquest fet, doncs és, bueno, la que ja sabíem el dimarts anterior, i és la proposta d'una altra reunió a la setmana, o sigui, el proper dimarts. I estem a l'espera, doncs, de trobar-nos amb ells i que ens expliquin a veure si hi han decidit alguna opció que a nosaltres ens convenci.
Per tant, les accions com la d'ahir, de moment fins la reunió, no en fareu cap més, o teniu pensat aquest cap de setmana, per exemple, fer un altre tipus d'acció?
No. Nosaltres ens esperarem ara fins al proper dimarts a tornar a parlar amb ells, i el que si no es va decidir no aturar aquesta concentració, malgrat ja sabíem que ells estan disposats a dialogar. O sigui, nosaltres sabem aquesta notícia des del 14 de desembre, i fins que no es va fer públic ho duíem, bueno, ho resistíem, estàvem molt indignats. Però bueno, venien festes de Nadal i es va decidir que notificaria primers de gener. Pel que fos, es van precipitar amb la informació, comunicar oficialment, i en aquí és quan va venir tot l'allau de resposta de la ciutadania, que ni nosaltres, l'ESPAM, ens esperàvem que tinguéssim tant de suport. I bé, ja dic, tot ha estat molt, molt ràpid, precipitat, i nosaltres la pressió la seguirem fent. Nosaltres demanem a la ciutadania que ens segueixi recolzant, perquè ja sabem com és l'administració, i més en aquest cas, que es tracta d'una decisió política, malgrat ells diuen que no, que no hi ha cap tema polític pel mig, però nosaltres considerem que sí, per tot el que ens han estat dient i de la forma que ens ho van dir. Doncs esperem que reflexionin, i si no, seguirem.
I que mica en mica, sí, i que s'arribi a un acord. Doncs, Sílvia, moltes gràcies per parlar avui amb nosaltres, i esperem que tot acabi molt bé.
Molt bé, gràcies.
A tu, adéu.
Adéu.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Maria Piferrer, veterinària. Les medicines dels humans es poden donar als nostres animals de companyia?
Utilitzar medicaments per a persones amb les mascotes sense consultar amb el veterinari és una pràctica que no és tan estranya, però pot arribar a provocar la mort del nostre company. Això expliqui que mai s'hagi d'automedicar l'animal ni proporcionar fàrmacs humans sense consultar abans amb el nostre veterinari. No obstant això, és tan habitual que l'ibuprofè és un dels fàrmacs que més s'ofereixen per part dels propietaris a la mascota, pensant que no els fa mal, i es produeix dany hepàtic, igual que el paracetamol. Hem de recordar sempre que el gos no és una persona, i que el seu cos té, certs metabolismes que no són els mateixos i que certes substàncies no les poden tolerar. L'Agència Espanyola dels Medicaments i Productes Sanitaris és l'organisme competent per assenyalar quins fàrmacs han de ser utilitzats en humans i quins han d'estar subministrats per gossos i gats. En qualsevol cas, abans sempre hem de consultar amb el nostre veterinari de confiança.
Galeria de l'Expert, amb la col·laboració de la Clínica Veterinària Barrio Latino de Santa Coloma de Gramenet. Més informació al 93 392 82 54 o al mail barri.llatí.vet@gmail.com.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i gaudim del primer bloc musical a càrrec del Manel Casas.
Hola, amics, amigues i animalons. Avui us vull presentar una cantant afroamericana, crec, molt poc coneguda. És la Lena Horne, cantant, actriu i presentadora de nombrosos programes televisius. Va tindre una vida molt llarga, doncs nascuda a 1917, moria l'any 2010, als 92 anys d'edat. Comprovareu que la seva veu, que és dolça i pastosa, s'adapta perfectament a les balades que escoltareu. Softly as I like you i The Boy of Ipanema.
Softly, I will leave you softly, for my heart would break if you should wake and see me go. So I leave you softly. Long before you miss me, long before your arms can beg me stay for one more hour, or one more day. After all the years, I can't bear the tears to fall so softly as I leave you there.
tall and tan and young and handsome. The boy from Ipanema goes walking, and when he passes, each girl he passes goes, ah. When he walks, he's like a samba that swings so cool and sways so gentle that when he passes, each girl he passes goes, ah. Him so sadly, how can I tell you my love? Yes, I would give my heart gladly, but each day when he walks to the sea, he looks straight ahead, not at me. Tall and tan and young and handsome, the boy from Ipanema goes walking, and when he passes I smile, but he doesn't see. Him so sadly, how can I tell him I love him? Yes, I would give my heart gladly, but each day when he walks to the sea, he looks straight ahead, not at me. Tall and tan and young and handsome, the boy from Ipanema goes walking, and when he walks I smile, but he doesn't see. He doesn't see. No, he doesn't see.
Avui a l'espai de l'entrevista tenim amb nosaltres la Sol Solà. Bon vespre, Sol.
Hola, què tal? Bon vespre.
Que ja has vingut altres vegades al programa, ets repetidora en aquest cas.
Bé, però sempre és un plaer estar una estoneta amb vosaltres.
I també tenim una novetat, que tens un nou càrrec, presidenta Greenpeace Espanya, felicitats.
Moltes gràcies.
Doncs, Sol, el que volíem parlar avui, de molts temes, però per començar, una de les campanyes que Greenpeace té més importants i que la gent crec que ha sentit més a parlar és la de Salvem l'Àrtic. En aquest moment, en quin estat està aquí a Espanya aquesta campanya? Quines accions s'estan fent?
Bé, aquesta és una campanya que la característica principal és que des del primer moment va néixer com una campanya global. I no podem parlar de què s'està fent aquí a Espanya o què s'està fent a Dinamarca, perquè a tot arreu l'impuls, diguem, és general i és
únic. És remar tots cap a la mateixa direcció.
Exactament. El que sí podem dir és que la campanya realment ha continuat tenint molta embranzida. El que en principi es va plantejar com una recollida de signatures per poder demanar davant de Nacions Unides la creació d'un santuari àrtic a la part més septentrional del casquet polar, ja ha recollit 100 milions de signatures a tot el món. La implicació ciutadana és important. D'alguna manera, la gent entén molt bé la simbologia del que significaria la pèrdua de l'Àrtic, en què afecta tot el tema de canvi climàtic a l'ecosistema àrtic, i se senten molt identificats, amb molta facilitat. Realment es pot entendre d'una manera molt fàcil què és el que està passant allà i com ens està afectant aquí. I això crec que tots ho vivim dia a dia en aquests fenòmens meteorològics extrems que veiem dia sí, dia també. Ara tenim un huracà estrany que s'ha format aquí a l'Atlàntic Nord quan és una època que no toca, o una pujada de temperatures per sobre de 0 graus durant els dies de Cap d'Any al casquet polar, d'una manera absolutament anòmala.
S'havia produït alguna altra vegada aquest fet, aquestes temperatures?
Em sembla que no, des de que s'estan fent les mesures de temperatura, no s'havia arribat amb una anomalia com aquesta.
Realment... Tenim unes temperatures gairebé pràcticament com aquí o al nord d'Europa, vull dir que era un fet molt anòmal, molt estrany.
Absolutament. Les temperatures es van enfilar pràcticament al zero. Quan en aquestes èpoques de l'any, en aquella zona, podem parlar de temperatures de 30 i 40 graus sota zero, i a zones de Groenlàndia, on habitualment a aquesta època també estan sota zero, s'han trobat amb una temperatura mitjana de 5 positius. Això és molt estrany, molt estrany, realment molt estrany.
I com afecta això a la vida dels animals? Perquè, clar, ara mateix, si un os polar, per exemple, viu a l'Àrtic i té aquestes temperatures, clar, li deu sobtar, vull dir, no sé, els ritmes biològics li deuen canviar o... Com els està afectant?
Sí, els ritmes biològics queden totalment alterats. Tot el que són espècies migratòries entren en una desorientació molt evident, canvien completament les èpoques de criança, els ritmes de desplaçament. En aquest cas, a l'Àrtic, aquesta anomalia de temperatura s'ha detectat, que això més o menys es preveia que podia passar, encara que... Sent conscient que els fenòmens meteorològics són molt complexes. Mai es pot dir que dos i dos són quatre. Sempre entren en joc molts factors. Però aquí el que sí s'ha detectat és que això s'ha produït perquè el que és el corrent del Niño aquest any ha actuat d'una manera sobredimensionada i ha alterat completament les temperatures de la superfície del mar. Això que pot implicar? Doncs bé, més o menys... Tots ho sabem, encara que no siguem biòlegs, no tenim un coneixement profund, que en aquestes aigües fredes és on es creen aquestes capes de plàncton o de krill, que després serveixen per alimentar els grans cetacis, altres moltes espècies. Per tant, és fàcil deduir que la cadena en algun moment queda alterada. I alterar els ritmes d'aquesta manera pot produir uns efectes absolutament inesperats. No ho sabem encara, però les espècies estan molt desorientades.
I creus que amb tots aquests impactes ara amb el medi ambient, que potser nosaltres ara som més conscients, creus que la ciutadania ara és més com més conscient i que s'implica més a l'hora de frenar el canvi climàtic amb diferents accions que es puguin fer a nivell individual? O creus que és allò de dir, sí, està canviant i allò que ens espantem, però a cap de 10 minuts ja no ens en recordem?
A veure, tenim aquell límit de la zona de confort. D'acord? Tu pots ser molt conscient i per mi és evident que la ciutadania és molt conscient que estem ja començant a patir els efectes del canvi climàtic, sequeres perllongades, períodes de l'estiu amb temperatures molt elevades durant molts dies, un hivern pràcticament inexistent, però el que és evident és que en el moment que tens que engegar el cotxe, omplir-lo de benzina o tens una onada de calor fortíssima a l'estiu i pots engegar l'aire condicionat, la teva tendència serà a fer-ho per no patir. És clar, si hem de ser conscients que per poder minimitzar o pal·liar aquests efectes hem de començar a aplicar unes renúncies que suposen un grau de patiment al qual ens hem desacostumat, aquí és on comença el doloret, per dir-ho d'alguna forma. I és aquí on realment encara, sobretot aquí als països del nord, no ens hem posat les piles suficientment. Estem massa ben acostumats. I en algun moment haurem de decidir.
Bon vespre.
Hola, bon vespre.
Doncs gràcies i felicitats, reiterem, per gràcies. El teu càrrec, que és molt important, de l'ens que representes. Sol, tenim la impressió, els que hem seguit, jo crec que ha sigut molta gent, que hem estat seguint les conclusions de la cimera, els acords i tot això, però tenim la impressió... A resultes del que estem veient cada dia, d'aquests fenòmens meteorològics i aquesta dislocació que hi ha del clima, que ja hem fet tard. És a dir, que el que tu estàs dient, quants estem disposats a renunciar, doncs, a posar en marxa l'aire condicionat, a minimitzar l'ús del cotxe, que crec que és una de les primeres coses que es podien haver resolt. Però tenim la impressió, perquè tu mateix acabes de dir 5 graus de temperatura... en zones àrtiques o preàrtiques, de canvi de temperatura. I s'està parlant de reduir arribar, no sobrepassar els 2 graus d'escalfament global del planeta. Però jo crec que ja hem sobrepassat aquests 1,5-2 graus. Perquè, a més, es produeix a un ritme d'any en any. No és dècades, és un any. Darrere l'altre ja veiem uns canvis dramàtics.
En els resultats que veiem amb aquesta cimera de París hi ha una part, diguem, de blanc i una part de negre. La part de blanc que podríem marcar com a diferència respecte a cimeres anteriors és que aquesta vegada, en comptes de tenir un document de conclusions finals de 300 planes que només estaven amb el qual estaven d'acord unes quantes desenes de països, ens hem trobat amb un document de conclusions bastant més reduït, d'unes 30 pàgines, en el qual han estat d'acord els 190 i escaig països de la Conferència de Nacions Unides. Aquest ja és un canvi molt important. Per què? Perquè vol dir que tothom, fins i tot aquells països que fins ara han estat els grans esculls en l'aprovació d'acords perquè tenen uns interessos industrials fortíssims, diguem-ho en totes les lletres. Podem parlar d'uns Estats Units, podem parlar d'una Xina, podem parlar de grans països en desenvolupament. Països que fins ara s'han negat rotundament a acceptar cert tipus de conclusions, ara admeten obertament i fins i tot estan prenent un cert tipus de mesures que el canvi climàtic és un fet i que s'ha de fer alguna cosa. Aquest seria el blanc. El negre seria que continua sent un acord feble i que és un acord que va tard.
I que quan començarà a posar-se en marxa?
No, es posa en marxa ja. S'havia de posar en marxa ja perquè s'acabava la part del protocolo de Kyoto que parlava de l'emissió de gasos i s'havia de suplir d'alguna manera. S'havia de fer alguna cosa que continués aquesta tendència. Aquest document, el problema que té és que no explica, posa molt d'acord que d'aquí a final de segle s'han de reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que en cap cas es pot sobrepassar el límit dels 2 graus. Però, com que els objectius són revisables cada 5 anys, com que la vinculació jurídica del document, encara que a nivell de Nacions Unides s'hi pugui ser-ho, però com després precisa de l'aplicació de les legislacions nacionals, aquí cadascú aplicarà la vinculació jurídica que li interessi. I, per exemple, s'ha hagut de fer així perquè, si no, ni els Estats Units ni la Xina haguessin volgut signar l'acord.
Però clar, és llavors assigno un acord i jo després faig el que vull. Si no apliquem l'acord, no serveix
que,
de res.
No, però el que sí que hi ha acord és que s'ha de fer alguna cosa. Aleshores, s'han posat aquests trams de 5 anys de revisió d'objectius perquè per final de segle, s'hagin reduït les emissions. El que passa és que amb la tendència de producció d'emissions que tenim ara, encara que s'apliquin mesures correctores, d'aquí a poc ja estarem entrant en un escenari de 3 graus d'augment de la temperatura, que ja provocarà uns efectes difícilment solucionables. Què passa aquí? El document no diu ni quines mesures tècniques s'haurien d'aplicar per començar a frenar l'emissió de gasos o a reduir-los. O sigui, el com i el què no l'especifica, perquè aquí sí que no hi ha hagut acord. Evidentment, es parla de renovables, però d'una manera molt superficial. S'han lloat certs projectes, com tot el projecte d'energia solar que hi ha ara a l'Índia, però sense la força suficient. El que sí es té clar i es té d'acord és que l'impuls a les renovables és la manera, d'alguna manera, d'impulsar aquesta descarbonització. Però no s'ha passat d'aquest punt. Per què? Si tenim en compte que a la cimera hi havia observadors de les grans interessos industrials i energètics, amb les mateixes credencials, amb el mateix nivell que podien estar els negociadors polítics, ja ho tenim dit tot. No estem jugant en igualtat de condicions. Per una altra banda, penseu que en aquestes cimeres i en tot el que fa esment al canvi climàtic, hi ha una part molt forta que també no es pot descuidar, que són els països en desenvolupament, evidentment, reclamant el seu dret a desenvolupar-se.
I a contaminar amb la...
En alguna certa manera, d'alguna manera, no, d'alguna manera, no, estem en la situació en la que estem perquè el desenvolupament del nord ha causat aquesta situació. Ara el que tampoc no se'ls pot dir als països en desenvolupament és que ara, com ja, parlant malament, ho hem deixat tot fotudíssim, ara no podeu bellugar de la cadira. Per tant, s'han negociat i s'aproven uns mecanismes de compensació monetaris perquè aquests països que desenvolupin puguin també aplicar les maneres i els mecanismes de correcció que evitin que encara contribueixin més a aquests efectes de canvi climàtic. O sigui, l'escenari bàsicament és aquest. L'acord continua sent feble, continua sent poc ambiciós, però com a mínim ara tothom, absolutament tothom, està d'acord. I sí, s'han marcat 2 coses. Fem tot el possible per no arribar als 2 graus i d'aquí a final de segle l'emissió de gasos d'efecte hivernacle s'ha d'acabar.
A més d'això, perdona, Sol, tu no creus que... T'ho dic ara recordant una miqueta això que et comentava, que vaig llegir el llibre de la Naomi Klein, Esto lo cambia todo. Jo crec que el seu missatge final, que és el que té més pes, és a dir, que al final qui tenim que agafar el mando amb això som les persones. Mm-hmm. O sigui que les petites poblacions, les grans poblacions, hi ha exemples, Alemanya, per exemple, i aquí ja s'autobasteix de l'energia elèctrica i tot això. Tu no creus que potser nosaltres, tots en general, que estem conscienciats, tindríem que donar impuls i força i animar a que sigui la pròpia gent, no esperar, no dependre de que les multinacionals decideixin si això es fa així o l'altre. També es té que fer entendre que els pobles aquests que tenen que créixer se'ls té que compensar, però també els hi tenim que deixar ben clar que no tenen que fer el mateix error que s'ha fet, que han fet els països grans consumidors i grans contaminadors, perquè si no, no tindran ni l'opció de desenvolupar-se. Llavors, no creus que és per aquí potser on entitats com la vostra i d'això, tirant el carro, té que posar en marxa plans adreçats a la ciutadania, ja per deixar a una banda una miqueta el que ja és una mica inútil, que són els grans interessos multinacionals? Perdona que m'hi extés, perquè això em contesta una pregunta.
No, però a veure, tens tota la raó quan planteges aquesta pregunta. De fet, de cara amb aquesta cimera, ja es va començar a posar en marxa, farà un parell d'anys o tres anys, tot un seguit de moviments ciutadans de caire climàtic. Persones com nosaltres, ciutadans i ciutadanes, que han decidit que s'havia de fer alguna cosa perquè era evident que anàvem abocats a un desastre sense precedents. Aquesta consciència ciutadana ha anat creant moviments d'una extensió molt considerable, mundial. Tots hem vist crides a participació per moviments com 350.org o ABAF, o tots junts fent xarxa en grans entitats ecologistes conegudes, com pot ser Greenpeace mateix, o poden ser amics de la Terra, ecologistes, tothom. Es tractava de treballar en xarxa. I realment aquesta diferència s'ha notat. Aquestes entitats, aquests moviments ciutadans, ara a París, han estat presents, han reivindicat la seva postura, la postura dels ciutadans que demanen que aquells governs als que voten i aquelles indústries a les que compren facin alguna cosa, tot plegat. I la direcció és aquesta, realment. Però jo és una frase que repeteixo molt fins a l'avorriment. Els ciutadans només tenim dos poders, entre cometes. Votem i comprem.
Exacte.
Fem-los servir
sí.
per empantar els governs que votem i les empreses a les quals comprem. D'alguna manera, podem, en un moment donat, encara que sigui de manera restringida, aportar una decisió, posar una decisió a sobre de la taula que pugui empantar en la direcció que es busca en aquest moment.
Hola, hola Sol.
Hola, bona tarda.
Benvinguda una altra vegada, és un plaer, i a més et felicito.
Gràcies.
Perquè tens molta bona tasca a fer i molt important, eh? O sigui que amb unicrits, eh?
Feina no ens faltarà.
Sí. Escolta'm, jo des de logo ho veig, estic preocupat. Tinc que ser pessimista. No ho sé, però no sé com acabarà tot això. Fixa't, hi ha una cosa molt curiosa. Quan se parla o hi ha uns moviments aquí reivindicatius d'ecologisme, de medi ambient, de canvi climàtic, xiquets, això és de Lleida, això de xiquets. Xiquets, el petroli comença a baixar. Uh-huh. I va baixant. I de 120 que estàvem fa 4 dies, avui estem a menys de 30. No és la primera vegada que recordo que succeeix això. És curiós, eh? Mentrestant,
sí,
els jeques del país àrabs diuen no, jo estaria content el dia que s'acaba de vendre l'últim barril de petroli. O sigui, una incongruència tremenda. O sigui, tu creus que la humanitat, perquè ara estem parlant de 5 anys d'això, però 5 anys a la vida de la Terra és un gra de sorra amb una platja immensa. Un planeta que té milions d'anys. Què anem a discutir de 5 anys? Com darrerament, jo, amb la meva edat, que he vist tantíssims canvis tecnològics i que ara ja és una cosa que ja és tan avançada que avui aquest aparell de demà ja no serveix, que tens que comprar un altre, un consumisme tremendo, la OMG, aquesta entelèquia mundial que s'han organitzat, amb una potència tremenda, perquè els diners canten. Mm-hmm. Tu creus que la humanitat d'aquí, diguem, una misèria, d'aquí 100 anys, que no és res, una gent que neix ara pot arribar a veure-ho, eh? Tu creus que sabrà reaccionar? Podrem reaccionar?
Però...
Aquí, perquè és que, és que...
No, no trauré la bola de vidre perquè seria absurd.
No, jo tampoc.
Jo espero francament que reaccionem perquè no tenim una altra sortida. No tenim una altra sortida. És un problema que si no comencem a fer alguna cosa anirà empitjorant, tindrem països que començaran
no
a desaparèixer.
Perquè a mesura que van naixent i morint i generacions, coses d'abans s'obliden. Aleshores tindran que llegir un llibre d'història, diran, oh, quina cosa, fixa't això. Però cada vegada l'actualitat, la vida de la persona, es va seguint segons la seva biologia. I llavors es diran, bueno, sí, mira, estem aquí, tenim que estar amb una barraca d'oxigen i amb un plasma que veiem arbres i després veiem la lluna. I potser seran feliços.
Potser sí, o potser el que diran és... És vergonyós que els nostres pares i els nostres avis fossin absolutament incapaços de fer el més mínim per evitar que nosaltres ens haguem d'enfrontar amb un món francament inevitable.
Jo em preocupa molt una cosa. Sempre que sento mitjans i declaracions públiques, fins i tot de la gent normal, parlen d'educació, parlen de salut, però no parlen... pensa globalment, actua localment, no parlen del seu entorn, no parlen del mig ambient. Uh-huh. Perquè és que, clar, com és tan subtil, doncs mira, avui sí, sembla que fa molt vent, però mira, això no passa res. Avui fa un dia, demà farà un dia esplèndid i han passat... Ja no se'n recorden. I continuen parlant de salut, parlant d'educació... I per a què serveix la salut d'educació si ve un vendaval i s'ho emporta tot amb borris?
No, però a veure, sí que ha canviat l'apreciació del medi ambient en els últims anys. Ha deixat de ser una mena de...
Pensa que t'interrompeixi, eh? Pensa que nosaltres també estem amb una petita closca, eh? Uh-huh. Animalistes, ecologistes, conservacionistes... Continua.
A veure, la ciutadania el que sí està percebent en els últims anys és que això del medi ambient no és una cosa de progrés, avorrits, que no tenen res millor que fer i que es miren la vida des d'una bombolla o des d'una closca. Perquè si parlem de medi ambient, ara parlaves de salut. Bé, aquí a Barcelona els episodis de contaminació per nitrats a l'atmosfera tenen unes implicacions immediates amb la salut. La gent que té problemes respiratoris encara els té més greus. Si parlem de medi ambient i parlem de abocaments, contaminació d'aigües, o parlem de transgènics, o parlem de lo que dèiem... si es vol començar a fer fracking, parlarem tant de destrucció, de, no ja només de destrucció del paisatge, com de contaminació d'aqüífers, etc, etc, etc. Les energies brutes, que en un moment donat poden produir no només accidents, sinó que també produeixen altres tipus de contaminació. Tot això és medi ambient. Que ara, per culpa del canvi climàtic, per la nostra desaforada necessitat de consumir combustibles fòssils, comenci a existir la figura del refugiat climàtic, d'aquelles persones als països pobres que han de fugir dels seus països perquè se'ls han inundat, perquè hi ha unes sequeres tan persistents que es queden sense aigua, perquè ja no tenen collites, perquè se'ls hi mor el bestiar, perquè no tenen què menjar. Tot això és medi ambient. Què passa? Que si fas un anàlisi des de que es va començar a parlar de medi ambient en els primers documents de Nacions Unides, si ens anem a la cimera de Rio i fem una continuació, drets humans... Medi ambient i, al final, la dignitat i el mínim nivell de qualitat de vida de les persones estan intrínsecament units i no es pot fer una separació. Per tant, avui en dia, qui més qui menys té salut, que si l'aire que respira està contaminat o està ple de partícules perquè no parem de fer emissions per transports, per indústria, pel que sigui... Això és medi ambient i això és salut. Si els aliments que portem a la taula també estan plens de químics... o patim d'aquí un temps de veure què passarà amb una cosa transgènica que no sabem com pot evolucionar, això també és medi ambient, això també és salut i això és qualitat de vida de les persones. I així ho podríem unir tot.
Però, Sol, és que això que dius, que a més és el que és i és així, contrasta en que amb la importància que tindria que estar en primer terme, que és el que una mica deia el Manel, en primer terme avui dels temes a tractar amb els mitjans de comunicació... els diaris, les ràdios, les televisions, les escoles. A nivell general seria el medi ambient, que es tracta, però es tracta d'una forma que la gent no li dona realment la dimensió que li tindria que donar. I llavors xoca una miqueta, tu deies, les repercussions que té la contaminació en les malalties respiratòries. Però quina és la solució que es busca? És anar al metge a buscar medicaments, que no és, és un parche, no és una, no és una solució, quan la solució està en que la, el medi ambient estigui més net. I després també hi ha una altra cosa, que és que et posa de relleu, no?, la ignorància que tenim això, que tu, amb aquestes temperatures d'estiu que tenim, que això a vegades fan enquestes al carrer, i hi ha gent que està la morta contenta, perquè diu, que bé, que estem al mes de desembre, i fixa, tenim una temperatura d'estiu, sense recordar-se que a l'estiu no s'hi pot estar. I llavors què tens que posar? Llavors és perquè hi ha una manca d'informació, de formació, d'educació, d'incidir. Jo crec que sobre política hi manca més incidir en això.
Tu el que sí és cert és que en els darrers anys, amb la profunda crisi econòmica que hem passat, el medi ambient ha quedat en segon termini, perquè havia un tercer o un quart, perquè havia unes necessitats socials i econòmiques bàsiques i tan sagnants que s'ha posat la mira en això. Però bé, arriba un moment en què realment el medi ambient havia de tornar a la política. Va ser una campanya molt intensa que vam estar fent l'any passat, que es deia el medi ambient importa. I realment nosaltres cada cop que hi ha eleccions anem empaitant a totes les formacions polítiques examinant el programa i dient, bé, això ho fareu, això us comprometeu, això no us comprometeu. A veure el que prometeu, perquè després de les eleccions, quan comenceu a governar, us anirem al darrere, això ho vau dir, no ho feu, ho vau dir, no ho feu. Ara és quan ha de tornar el medi ambient a estar en un nivell, i ara és quan realment s'ha d'acabar de fer entendre a la ciutadania, ara que tenim casos com el del canvi climàtic i coses tan evidents, que la part social, la part econòmica i el medi ambient va absolutament lligada.
I per cert, que tenim que estar contents i agraïts de que en aquest cas l'Església, el Papa Francesco, amb el seu Laudato, ha donat un pas importantíssim, l'ha posat en primer terme, és a dir, fixeu-se si té importància, Però els mitjans no han recollit tampoc ni aquest guant, no?, de la importància que té. I jo crec que tenim que insistir molt per aquí, no, a la política i als mitjans.
Sí, és una tasca d'insistència continuada. És estar on has d'estar i recordar perquè no s'oblidi.
I tindrà uns representants polítics que siguin militants del medi ambient, siguin ecologistes.
De vegades ho pots aconseguir, de vegades
perquè no. Perquè no, president de Greenpeace o presidenta que arribés a ser representant de...
No, nosaltres som políticament independents.
Ja ho sé, però ho poso d'una
forma. És de la millor que té Greenpeace, aquesta independència.
Sí. És que sense ella no podríem en un moment donat anar a picar la porta de qui sigui, tingui el color que tingui, i exigir-li que faci el que ha de fer. Sí. És l'única manera, la independència.
Doncs, Sol, pensa de que amb aquest petit i humil programa, fem tot el que podem, tot el que podem, i jo crec que el que ens segueix els nostres oïdors ho haurà comprovat, tot el que podem pel medi ambient, la natura, el canvi climàtic i els animals, que són els nostres amics.
Totes les veus són necessàries, ara més que mai, que hem de treballar en xarxa, hem de fer... La ciutadania, sobretot, ha d'entrar en un pensament i en una dinàmica de sinergia.
Quines campanyes recomanaries als oïdors ara mateix que esteu fent que interessa que hi participin? O que entrin a la vostra web o que s'informin? Mira, ara mateix.
De debò. Totes.
Sí, totes. Perquè tenim les abelles, també és...
Abelles és molt...
És molt important.
Sí. Jo diria que entressin i llegissin.
L'altre dia de venir a explicar el tema de les abelles.
Sí. La de Àrtic continua a la palestra, i totes aquelles que estiguin relacionades amb canvi climàtic i amb la revolució energètica cap a les renovables.
Sí. I sobretot pensar en anar renunciant a la gasolina,
al benestar que has dit,
i exigir l'alternativa del transport elèctric no contaminant o en bicicleta, el que sigui.
Pensem que si, fent un plantejament de vida, ningú et diu que et posis a viure com un ermità.
No!
Perquè això és absurd. No. Però sí ser conscients de que si redueixo una miqueta, si ho gestiono millor, si faig determinades coses, tot això suma. I molta gent fent això és un resultat
és molt gran.
I els contenidors també, recordem,
sí,
no?
Però reciclar, reutilitzar...
Temps i comprem, per tant...
Sí.
Pensem el que fem abans de fer-ho. Sí. Doncs Sol, moltes gràcies per ser aquí avui amb nosaltres i t'esperem a la propera.
A vosaltres per donar-nos un espai. Moltes gràcies.
Gràcies.
Adéu.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
Tot seguit us deixem amb el segon bloc musical d'en Manel Casas.
La Lina Horne, que estem escoltant, durant la seva vida va patir del problema de la segregació racial als Estats Units. Com a més, tenia arrels dels autòctons d'aquest país. Unes vegades la feien passar per blanca i altres no. El que sí va ser és una lluitadora per la igualtat racial. Començà cantant al Cotton Club a Harlem, passar després a l'orquestra de Charlie Bardet i més tard a la del pianista Teddy Wilson. Escolteu-la en In Love in Vain i amb el conegut Moon River. Estic segur que us agradarà. Fins a la propera, si Déu vol.
He's only human. For anyone to want to be in love. But who wants to be in love? In vain. At night you hang around the house and eat your heart out, and you cry your eyes out. And pain. I thought that I would be in heaven, but I'm only up a tree, 'cause it's just my luck to be.
to sing.
Tot seguit, us convidem a escoltar un fragment de l'encíclica Laudato Si. El Papa Francesc diu... Donada la magnitud dels canvis, ja no és possible trobar una resposta específica i independent per cada part del problema. És fonamental buscar solucions integrals que considerin les interaccions dels sistemes naturals entre ells i amb els sistemes socials. No hi ha dues crisis separades, una d'ambiental i una altra de social, sinó una sola i complexa crisi socioambiental. Les trajectòries per la solució requereixen una aproximació integral per combatre la pobresa, per retornar la dignitat als exclosos i simultàniament per protegir la natura. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Jaume Grau, ecologista. Estic en el medi natural i em trobo un animal ferit o que sembla que està malalt. Què he de fer?
Si es tracta d'un animal salvatge, en cap cas agafar-lo ni tocar-lo. Si tenim cobertura de mòbil, podrem informar els agents rurals al telèfon 93 561 7000 o bé al 012 i ells sabran què cal fer. En cas de no tenir cobertura, quan tornem a algun nucli poblat, informarem les autoritats, agents rurals, oficina del parc, si és el cas. Encara que ens faci molta pena, un animal salvatge fora del seu medi és molt difícil que sobrevisqui si no tenim la formació necessària per tenir-ne cura. A més, pot ser que encara que el veiem malalt es pugui recuperar per si sol, al lloc on l'hem trobat. El que és segur és que si l'agafem li estem generant un estrès que pot fer-li molt més mal que bé. I a sobre estem interaccionant amb ell, cosa que farà que, si sobreviu, probablement no pugui tornar al seu ecosistema natural, estigui inadaptat o bé els seus congèneres el rebutgin. Resumim, informem a persones especialitzades o deixem que la natura faci el seu camí.
Galeria de l'Expert, amb la col·laboració d'Ecologistes en Acció de Catalunya. Més informació a coordinació@ecologistesenacció.cat o a www.ecologistesenacció.cat.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Amb l'encíclica del Papa Francesc finalitzem programa. Ens retrobem el proper divendres a les 8 del vespre a la veu dels animals i de la natura, la sintonia de Ràdio Estel. Bon cap de setmana.
Apareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.